Gran Bolero és una creació de dansa de Jesús Rubio Gamo sobre la famosa partitura de Ravel i Premi Max al millor espectacle de dansa al 2020. És de les primeres obres que veurem aquesta temporada del Mercat de les Flors, aquest Palau de la Dansa de Barcelona. Tot un espectacle, un de molts. Àngels Margarit és la directora del Mercat de les Flors. Àngels, molt bon dia.
Bon dia.
Una temporada en què veurem dansar sobre el bolero de Ravel, però també sobre fados, sobre la peça de l'amor brujo de Falla, o en el cas dels romances inciertos, que és alhora un espectacle i un concert. És a dir, que la música hi té un paper fonamental.
Doncs sí, gairebé sempre la dansa i la música tenen un vincle molt fort, però aquestes darreres temporades ho hem volgut focalitzar més, no? I aquest cicle de dansa i música en viu doncs és realment tot un luxe de tenir. Algunes d'aquestes peces s'han vist en un altre moment, com és el cas del Gran Bolero, diguéssim, que va estar aquí, o Highlands, de Malpelo, que sí que forma part del cicle de dansa i música en directe, no? Amb un quartet de cordes, un quartet de veu. O sigui, hi ha espectacles preciosos molt diferents, el de l'Israel Galván, l'Israel Galván amb el Niño de Elche, o François Chagnon. Realment hi ha espectacles molt interessants dintre d'aquest petit cicle que comença ja aquí l'octubre de dansa i música en directe. I al llarg de l'any...
Sí, no, anava a dir, hi ha grans noms de la dansa, no?
Sí,
com la Lucinda Childs, però també la Marta Rovira o el Ballet Nacional de Marsella.
Exactament. Enguany és un any molt espectacular, perquè potser per la pandèmia, els dos anys que hi han hagut, aquest any se'ns han acumulat, hem tornat una mica més a la internacionalitat, hi ha grans formats de dansa, o sigui, el Ballet de Marsella, que porten quatre coreògrafs, quatre peces de quatre coreògrafs diferents, o el Ballet de l'Òpera de Lyon, que ens porta una de les peces mítiques de Lucinda Childs amb música del Philip Glass, la Maria Rovira, que és una de les coreògrafes d'aquí, que ha coreografiat també per companyies, moltes companyies internacionals, i aleshores fem una estrena amb ella. La Giselle Bien, amb una escena més híbrida, ens porta una de les peces que han girat més per tot el món i que estan com més d'actualitat en aquests moments, que és Crowd. Per tant, realment tenim moltíssimes, o sigui, moltíssimes peces. Després recuperem la constel·lació de la Lia Rodríguez, una gran coreògrafa brasilenya, que ha sigut sempre molt respectada, però que també està en un moment molt important de la seva carrera, reconeixent-la arreu del món. I també portem una segona, o sigui, uns artistes d'una segona generació brasilenya molt potents que han seguit els passos de Lia Rodríguez. Uh-huh. És un any que hi ha molt nom internacional i noms molt importants.
Però també alhora hi ha espectacles pels més menuts, és a dir, per totes les edats.
Exactament. El mercat sempre té una programació molt, molt potent, familiar, que n'hi diem talla única, que va des dels 6 fins als 100, diguéssim, i en aquest sentit doncs, tenim molts espectacles. Tenim espectacles que són més híbrids a vegades entre el que és l'objecte, perquè també acollim el Festival IF, que és un festival d'objecte, i aquí tenim Watching Machine, o una instal·lació per jugar amb família, amb unes cases. Tenim una peça meravellosa que es diu Hocus Pocus, que és també per família, d'un artista, d'un coreògraf suís, que va estar en aquests moments de la pandèmia i només podíem veure 30 persones i vam dir, això ho hem de repetir perquè és una meravella, que no s'ho pot perdre, no? Tenim el Loop de Rack a la Dansa, Lu, de la companyia Maduixa. Després tenim Incorporar Kids, una peça molt interessant d'una coreògrafa, Olga de Soto, que està a Bèlgica. És a dir, tenim tot un programa Cometa, de la Roser López Espinosa. Bueno, tenim un programa preciós. I de 05, col·laborant també amb el més petit, també tenim el Piste, una companyia nòrdica, que ens porta una peça d'aquestes per als més petits de tots, que hi ha gent molt especialitzada en aquest tipus de treball.
Ara ho deies, un programa amplíssim. A més, hem d'estar molt atents, perquè molts dels espectacles duren molts pocs dies, però això també fa que sigui un programa molt, molt, molt variat, i que jo recomanaria a la gent que estigués molt pendent de la programació, perquè si no, a la mínima se t'escapen. Però a mi m'agradaria, Àngels, que ens diguessis, perquè és evident que el Mercat de les Flors té un públic molt, molt, molt fidel, però també hi ha molta gent que el món de la dansa, no sé per què, els hi cau lluny. Què diries a la gent perquè realment s'animés a entrar en aquest món de la dansa per alguns desconegut, diria jo?
Mira, nosaltres tenim uns menús que els recomano, o sigui, que d'alguna manera també dirigeixen una mica el que t'agrada. Si t'interessa molt veure ballar o formats molt grans, igual no coneixes el nom, però vull dir, seguint una mica aquests menús, entrant una mica a la nostra pàgina web, veient les imatges de les companyies, això t'ajuda una mica a guiar. Després un cop vens i dius, bueno, no ho sé si, no sé com, m'he passat molt bé, però m'agradaria saber alguna cosa més del que he vingut a veure, és diferent del teatre, és diferent de la música, pues tenim tota una programació fantàstica d'activitats paral·leles, de xerrades abans, després, l'hora abans, on d'alguna manera tens també el plaer de saber més coses del que acabes de veure, no? I realment hi ha un acompanyament de les peces i una comunicació també pues, entre a moments directament amb els artistes que parlen de la seva obra i el públic o d'altres experts o de la casa que t'ofereixen com possibilitats de conèixer més el que has vingut a veure, no? I et dic, els menús aquests que guien, pues, m'agrada més dansa que sigui una mica teatral o m'agrada més una dansa que sigui molt més radical, més performativa, doncs nosaltres realment hi ha una programació amplíssima i a vegades està programada doncs, per cicles, no? Com aquest de dansa i música, o com el moment que treballem amb el festival Africa Moment, o l'objecte, o focus al voltant d'artistes. Aleshores, és bastant, jo crec, fàcil de dirigir la mirada, no? I atrevir-te a dir, anem a veure una peça de gran format d'una companyia gran d'aquí o de fora, molta dansa. És fàcil de trobar-ho.
Des d'aquí ho recomanem molt i, a més, amb un escenari tan fantàstic com és el Mercat de les Flors, que s'ha de dir també que després d'un segle encara hi ha coses que s'han de rehabilitar, evidentment, i que aquest any també es farà una part de rehabilitació.
Sí, exactament, no? Clar, aquest edifici és l'edifici que es va fer per 9 mesos a l'Exposició Universal i el 29 farà 100 anys i encara és el mateix edifici. Sí, es havia rehabilitat només la part del teatre per poder tenir la tècnica i ara enguany començarà la rehabilitació de l'última part que no s'havia rehabilitat, que és l'ala nord, on hi ha la barra del bar, i sí, aquí guanyarem una mica d'espai per trobades, per assajos, espai que necessita el mercat, i amb això s'enceta, diguéssim, uns anys d'obres per rehabilitar realment el que és l'edifici que necessita aquesta rehabilitació del que és les façanes, les cobertes, etc. Però d'entrada comencem guanyant una miqueta d'espai de cara a la temporada 23-24.
Doncs en aquesta temporada, al llarg de la temporada, ens anirem veient perquè segur que hi ha moltíssims espectacles que seran del gust de moltíssima gent, molta, que potser fins i tot no s'ho pensa. Moltíssimes gràcies, Àngels, Margarit, una abraçada molt forta.
Una abraçada i moltes gràcies a vosaltres.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
Dedicar uns minuts al pensament filosòfic no és res més que parar-nos a pensar en situacions molt més quotidianes del que potser per un primer moment podem pensar. La Montse Crespin és professora de filosofia i amb ella volem compartir uns minuts per entendre molts dels dilemes que la vida ens va posant al davant. Montse, molt bon dia.
Molt bon dia, Noemí.
Avui parlarem d'un concepte que a mi m'ha costat una mica entendre, que és el de les navalles filosòfiques.
Les navalles filosòfiques.
Que ja si tu penses, imagines una navalla, no?, d'afaitar.
És això. Primer de tot, ja crida l'atenció perquè és... Parlar d'un estri, un estri comú, sí. I aplicar-lo a la filosofia.
Que a vegades és molt útil, perquè una imatge t'explica molt.
Efectivament, no? És el simbolisme d'una navalla i d'aquest afaitar. El que se'n diu amb les navalles filosòfiques és una regla general o un principi que consisteix a recomanar-nos a eliminar, per tant, afaitar, com farien una navalla de barber, hipòtesis que davant l'explicació que necessitem d'un fenomen doncs siguin improbables. O sigui, elimino aquesta improbabilitat, no? L'afeito, no? Per dir-ho.
Me la carrego, l'afeito, la tallo d'arrel.
És molt coneguda la navalla d'Occam, sí?
D'Occam.
Que agafa el cognom de Guillem d'Ockham, nascut el 1285, mort 1349, filòsof i teòleg franciscà anglès. I és conegut per aquest principi, que és navalla d'Ockham, o també principi d'economia o de parsimònia, que significa moderació, que se li atribueix encara que no es troben els seus textos. El que ve a dir aquesta navalla d'Ockham és que les entitats no s'han de multiplicar més enllà de la seva necessitat. És a dir, no convé que multipliquem les causes o les hipòtesis perquè un raonament que se sustenta en premisses menys nombroses i més senzilles, per tant és afaitar, no?, aquesta complexitat que no ens aporta res, seran suficients per explicar-nos quelcom. Per tant, simplement elimina la multiplicació de complexitats que dificulten la claredat de les hipòtesis de recerca i finalment el trobar les bones conclusions i els raonaments que porten aquestes conclusions.
És allò de simplificar les coses, de no liar-nos, de no aportar dades que ens enterboleixen, que això, en el fons, és el que ens passa quotidianament,
això
que
mateix.
Ens omplen d'informació innecessària.
Doncs és agafar principi d'economia, si voleu, menos es más, o simplement és eliminar tot allò que sigui una complexitat afegida que res ens aporta i que potser el que fa és fer molt, molt obscura la reflexió que ens ha de portar doncs, a unes conclusions.
Mm-hmm. Tu parles també de la navalla de Hanlon, que és
sí,
aquesta...
perquè no només és la navalla d'Ockham, que
clar,
és la més coneguda.
Moltes, n'hi deuen haver moltes, que és aquesta que mai atribueixis a la maldat el que s'explica adequadament
per
estupidesa. És veritat.
El fet és que no atribuïm a la maldat el que podem explicar simplement perquè aquella persona és estúpida. Sí? Però si li diem que és malvada, potser li estem donant massa importància, no? I per tant, eliminem, no?, aquesta reflexió, diguem, extraordinària, afaitem-la,
no? Que útil en la quotidianitat, no?
I és això, el Diderot deia, no?, condemnar a un home per raonaments dolents és oblidar que és un imbècil per tractar-lo com un malvat. Pensem que potser no és malvat, sinó simplement que és tonto.
Exacte.
Sí? Imbècil o, diguem-li, doncs això, no?, estúpid.
Sí, sí, el pensament seu no ha anat tan enllà, sinó que s'ha quedat en la barrera i això el fa ser dolent per estupidesa.
Efectivament. Mm-hmm. I d'una navalla passem a una guillotina, que ja és un pas ja
més,
encara més...
Més elevat, eh?
Sí, la guillotina de Hume. I aquesta és molt interessant perquè el que ens diu és que dels fets no podem deduir deures. I ara intentem explicar-ho,
sí,
això.
De manera senzilla.
El que ens ve a dir Hume és que cometem un error en moltes ocasions, i és molt habitual, de deduir d'un fet que tenim un deure de. La frase que jo havia posat aquí és molt senzilla, segur que hem escoltat o hem dit, has d'obeir a la teva mare o al teu pare, de a la teva mare és aquesta persona, el teu pare és aquesta persona, passem al deure d'obeir-la. I aquí ens falta alguna cosa, ens falta la premissa que ens explicaria el per què
he d'obeir-la.
I això no se'n dedueix del fet de que sigui la meva mare. Per tant, la guillotina de Hume es diu que quan s'avisa d'aquest error de deduir d'un fet del món un deure. I després la del Carl Sagan, aquesta és molt coneguda perquè la deia al seu programa de televisió, El Cosmos, no? La sèrie de televisió, que diu, afirmacions extraordinàries requereixen evidència extraordinària. I si no, si no trobo aquesta evidència, doncs simplement no estic davant quelcom que no se sosté. No? Carl Sagan, com a bon escèptic, doncs, això ho emprava doncs, per posar-nos sobre avís, que diguem que posem límits a la, a vegades, il·limitada credulitat. Sí, ens ho empassem tot, a vegades ens empassem escombraries.
Exacte, i molts dels debats periodístics, de les tertúlies periodístiques, requeririen d'aquesta afirmació, de que les afirmacions extraordinàries, que molta gent fa i s'atreveix a fer de manera deliberada, requereixen d'una evidència extraordinària que no exigim normalment.
Absolutament.
Uh-huh. I sempre, per tancar, ens recomanes un llibre?
Sí, doncs en aquest cas el llibre del Carl Sagan, perquè crec que és molt interessant i tothom pot entrar-hi, no? El mundo y sus demonios, la ciencia como una luz en la oscuridad. que el va publicar l'any 95 i que ha estat reeditat, en aquest cas, per l'editorial Crítica l'any 2017. El Mundo i sus demonios. I aquestes navalles ens ajuden, en algun cas, a fer fora, a afaitar aquests demonis del pensament i de la ciència.
Sí, sí, un títol ja molt seductor. Doncs moltíssimes gràcies, Montse, i com sempre, la setmana que ve seguirem reflexionant.
Fantàstic, Noemí.
La primera pedra.
Escolta,
Bárbara Sainz, bon dia. Tens raó, però és difícil, eh? No, d'allò entrar en el punt que toca, en aquesta, perquè torna a arrencar, i torna a arrencar. Verdi.
Ai, que loquito,
Verdi,
sí, home,
la nova sintonia de la temporada, que estem encantats.
La temporada bel cantista, sí, més que mai.
Sí, senyor, i avui bel canto, quin bel canto.
Home, avui prepareu-vos que us porto d'excursió a tots, agafeu la carmanyola. Tu eres aquella, tu què feies, bocata o algo fred?
Bocata, normalment.
Jo també.
Que sí,
jo és que veia aquella gent, amb aquells lloms arrebossats, sí, sí. Em feia una angúnia.
Em feia una mandra.
I no, mandra, a mi angúnia, que no he superat el trauma. Bueno, total, que avui us porto d'excursió a la catedral. Oh, a la catedral del bel canto. Per què? Perquè jo, si començava amb alguna cosa, havia de començar amb Rossini. I la catedral del bel canto és la seva semiràmide. Poca broma, eh? Poca broma.
Hauria de veure el mar, que m'han fet així amb el cap, va seguint el ritme.
És que és una de les meves òperes preferidíssimes i és meravellosa. I sí que és veritat que alguns intensitos, jo inclòs, però bueno, jo no sóc d'aquells que escriuen negre sobre blanc llibres i tal, però li anomenen així, la catedral del bel canto. És una òpera que Rossini va composar per la Fenice de Venècia l'any 1823, allò que deia, ens mourem per aquestes èpoques. I li diuen precisament així per dos temes. Una és per la durada. Poca broma. Si tu la fas normaleta, te'n vas a les 3 hores i mitja. Si tu fas ja una edició crítica que no s'obre ni una nota de la partitura, arriba a les 4 hores, caram, aquesta òpera. Així que poca broma. I després una altra cosa que veureu és que és com l'epítome del bel canto, perquè el cant està tan ornamentat, allò que dèiem que sacrifiquem el drama per la bellesa del cant, ja ho veureu, perquè està tan ornamentat que no hi ha ni una nota que no faci cap personatge amb la coloratura amunt i avall. Ja ho veureu.
I difícil.
Bueno, troba a gent que et pugui fer això durant 4 hores. Poca broma. En qualsevol cas, us explico la història, però ho farem una mica desordenat, perquè clar, si us he explicat una història d'una òpera que dura 4 hores, us pot donar un algo, i aquí tinc el temps que tinc. Anem-nos a situar. L'òpera passa a l'antiguitat a la Babilònia dels jardins colgantes, penjants, i anem a conèixer primer a la protagonista que dona el nom a l'òpera, que és la Semiràmide. Us explico. Ella regna sola perquè algú ha assassinat el seu marit, que era el rei, que era el Nino. I, bueno, diu, bueno, jo ara amb el príncep Assur, que és el baix de l'òpera, que ara parlarem d'ell, doncs, bueno, calla, amb aquest m'ajudarà, ens casarem i serem rei. Tot i que ella ja veuràs que no està gaire per l'Assur. Però, bueno, anem a escoltar amb la seva ària més famosa, que és aquesta que diu Bel raggio lusinghier. Anem-hi. Doncs així, tota l'òpera, és a dir, és aquest cant florit, eh? Vols escoltar una mica de la cabaleta?
Va, sí.
Oh, vamos allá, vamos allá. Ella és la reina i te les imagina allà estirada perquè està a punt d'arribar al seu enamorat, que no és aquest baix que et deia, no és aquest Assur, sinó l'Arsace, eh? Ella estima el que és el cap de les tropes militars que el criden a cort que vingui. I clar, diu, bueno, escolta, què passa aquí? Però ell content perquè veurà a la seva estimada Zema. Per cert, un paper en travesti, perquè tot i que representa que és el cap de les tropes, és cantat per una mezzo-soprano. tothom adorna, cada síl·laba és una coloratura, sí, 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 i així durant 4 hores, clar que dura el que dura, en comptes d'anar a preu fet, aquí alegria, alegria. Vols escoltar també la cabaleta de l'Arsatge, sí, que tens ja ganes? A vosaltres. Tres síl·labes, i s'ha calat. Jo, mira, encara hauria de fer la temporada tota
fans, res.
Sí, no puc evitar. Visca el bel canto, me cachi, s'ha acabat, s'ha acabat. En fi, total, escolta, parlant d'acabar, el primer acte que es va presentar amb tothom i ara per aquí i ara per allà, acaba que, clar, hem de triar un successor, no? I llavors estan ja la Semiràmide i la Sur allà, què passarà, què passarà? I quan està tothom al temple, qui apareix? El mort. El mort apareix com un fantasma i diu el que diu, que el rei serà l'Arsace. Escoltem-lo. Imagina't, es queda tothom així i diu, escolta, ell regnarà, però, escolta, a la mitjanit el vull aquí a la tomba, que jo li explicaré què ha passat de veritat, perquè a mi m'han assassinat.
Ah.
Bueno, clar, tothom es queda així i, clar, evidentment, tothom es queda mort de por, perquè, clar, és el fantasma del mort que està passejant-se allà i a l'acte acaba, doncs, amb tot aquest trasbal general.
Culebrón, culebrón.
Fundido a negro. Cau el taló i ens anarem tots a fer la copa del que sigui i a xerrar del primer acte. El segon acte encara la cosa embolica perquè va més fort, perquè clar, llavors els sacerdots diuen, calla, vine, 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 Arsace, que t'hem d'acabar d'explicar quatre coses abans que facis aquest ritual d'entrar a la tomba. I li diuen, mira, és que tu en realitat no et dius Arsace, et dius Nínia, perquè ets el fill de Nino i de Semiràmide. Aquí hem de frenar una mica, perquè em recorda que la Semiràmide li mola l'Arsace. Per tant, hem estat a un pèl d'una situació incestuosa. I li revelen, a més, que l'assassina del marit és la muller, la Semiràmide.
Oh.
I li diuen, escolta, te l'has de carregar, perquè clar, no regnaràs tu així. I aquí entrem, potser a mi és el moment que més m'agrada a l'òpera, que és això, quan els sacerdots li diuen a matar-la, a matar-la. Jo me la imagino allà amb l'espasa així.
Sí. I els cors donen una potència a tot això.
Meravellós, meravellós. En qualsevol cas, com que això ho podeu escoltar a Twitter, que ho deixarem tot penjat, anem a escoltar un altre gran moment de l'òpera, que són aquests duets que ens agraden a nosaltres entre la soprano i la mezzo, en aquest cas, entre la mare i el fill. Clar, perquè ara la cosa ha quedat una mica pengim-penjam. Escoltem aquest duo tan preciós. Noemí es diu bel canto, perquè aquí l'acció queda supeditada a com ho cantem, però no ho podem cantar de qualsevol manera, ho hem de cantar
bellíssimament.
Bellíssimament i s'ha acabat. Però bueno, no hem parlat del dolent, que és aquest pobre home a la Sur que es pensava que seria rei perquè va ajudar a matar el marit de l'altre, per tant era bueno, un lío, ja t'ho pots imaginar, culebron d'aquest, i clar, aquest porta un emprenyament, porta tal emprenyament que fins i tot veu fantasmes també el pobre home que lo acetxen i llavors ja està que no sap ni què canta. Escoltem-lo. Suposo que està boig veient fantasmes, però ho canta amb aquesta elegància, amb aquest fraseig, etc etc. I per anar acabant, què és el que passarà? Doncs aquestes 4 hores arribem al final, que tothom acaba a la tomba d'aquest pobre home, com si fos l'estació de Sagrera. I què és el que passa aquí? Doncs passa que acaba l'Arsace, perquè clar, el fantasma l'ha citat, per tant, ell hi ha d'anar. El dolent, aquest que canta ara, diu, jo també hi aniré, i aprofitant que allò és una tomba i està totes les fosques, el mato i un problema resolt. I la mare Diu, no, doncs jo també hi aniré, perquè, clar, escolta, jo vull frenar que aquest mati el meu fill. Total, què és el que passa? Doncs que quan ell ha de ferir l'altre, el dolent, perquè el fantasma li diu ara, mata'l, ella s'interposa
i al
final el fill acaba matant a la mare. Però, com tota òpera belcantista, se suposa que acaba bé perquè, bueno, han matat a l'assassina, tot es restaura, tot torna, s'harmonitza tot... i ell acaba rei. Què et sembla?
Em sembla fantàstic i m'encantarà escoltar aquest últim fragment que sempre ens deixes.
Catedral del Bel Canto, poca broma.
Visca el Bel Canto.
Visca!
La primera pedra.
Moment ara per saludar en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. Per parlar de coses de la ràdio, ja saps, escollim algun naixement, alguna persona coneguda, important, a casa nostra. I l'any 1986, tal dia com avui, un 11 de setembre, naixia a Igualada Laura Urguer, esquiadora de fons, corredora de muntanya, i que ha guanyat diferents copes del món. Quina música sonava aquell dia a la ràdio a nivell mundial? Aquesta... Una referència ineludible als Europe amb aquells Final Countdown. Mireu, aquelles dates ja feia 3 anys que funcionava Catalunya Ràdio i també la que ho va intentar ser la primera emissora privada de casa nostra, Cadena 13. RAC 105 ja començava a posicionar-se com a radiofórmula musical que ens oferia això. Són els WWE amb aquest clava't en aquells moments en Ràdio Nacional i la SER encapçalaven els rànquings de Catalunya a la FM, ja manava, i les emissores en ona mitjana representaven un índex d'audiència mínims, anaven perdent comba. Per cert, tornen a batejar aquella cadena 13 que feia 3 anys que funcionava, afegint-hi cadena 13 Ràdio Barça en la seva denominació. No cal dir quin era el seu tret principal d'interès a nivell de programació. Dissortadament, al cap d'uns anys, Cadena 13 quedava diluïda. Mireu, a nivell de les redaccions, a les ràdios, els teletips encara funcionaven. Seguien sent en aquell moment, 1986, el canal de comunicació amb les agències de la informació. La informàtica, tot just, era un projecte que tothom esperava, però que les reaccions encara funcionen amb màquines d'escriure. I atenció, que aquells dies s'estrenava el programa Hoy por Hoy amb l'Iñaki a la cadena SER. I a la COPE també una veu conegudíssima i una cara també coneguda. Júlia Otero encetava un programa de participació de matinada, la Crònica de l'Alba. Doncs aquestes són les coses de ràdio que avui hem recordat i el proper dissabte... molt més.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Parlem ara de cases, perquè les cases tenen ànima. Així ho hem anat seguint amb l'Aqueta Champagne, que és fundadora de la immobiliària Kelly, que a més és la nostra experta en cases. Aqueta, molt bon dia.
Molt bon dia, Noemí.
Volíem parlar d'això de les llars, però avui, recordant, veníem de parlar del dol, de deixar una llar, i ho hem volgut donar la volta i parlar de que les llars tenen memòria.
Exacte, exacte, tenen memòria, i a més ara que estem com començant aquest curs, no?, que estem en un moment així com d'encetar, crec que és molt xulo pues, pensar això, que per què les llars tenen memòria. I al final és això, és que està clar que la llar és el nostre refugi, és l'espai més íntim, és l'espai on passen més coses de les que ens construeixen com a persona, no? I com deies, vam acomiadar la temporada passada parlant del dol que suposa un canvi de casa, i avui volíem encetar amb aquesta mirada una mica més alegre, que és com afrontar amb èxit aquests cicles que requereixen doncs, canvis d'escenaris en una casa.
Mm-hmm. Doncs vinga.
I per fer-ho he parlat amb la Janina Massaguer, que tu ja saps que jo sempre tiro d'agenda d'aquestes dones meravelloses i
que en saben molt.
I que en saben un munt, i aleshores jo quan he de preparar les meves seccions dic, a veure, vaig aprendre aquí de les que controlen.
Janina Massaguer,
sí,
que Janina, podem trobar janinamassaguer.com.
Exacte, ella és acompanyant emocional i coach, i li he preguntat com cal acompanyar aquests canvis que afrontem a la nostra vida, com han de repercutir a la nostra llar perquè es consolidin i tinguin èxit. A la nostra vida hi ha moments de canvi de paradigma que acostumen a ser els moments àlgids de la nostra vida, no? Per exemple, n'hi ha que requeriran un canvi de casa. Ara que estem començant un nou curs, doncs segur que hi ha moltes persones que ens escolten que potser es traslladen doncs, per iniciar la universitat, no? Que és un moment d'aquest uau, canvi de deixar una mica la infantesa, la vida de a la família i comença aquesta vida més adulta pel nostre compte, o un canvi de feina, o que tenim un fill, o d'altres situacions que no són tan agradables, com una separació, un divorci, no? Hi ha mil situacions a la vida que són moments àlgils i algunes aniran acompanyades d'aquest canvi de casa i d'altres no. Què ens diu la Janina en relació a aquests moments àlgids? Doncs que requereixin o no un canvi de casa, doncs aquest canvi també ha de produir canvis a la nostra llar. Tornem al cas, per exemple, perquè ens entenguem millor, d'aquesta parella que es separava, no? Pot ser que un dels dos integrants de la parella mantingui la casa, no?, que fins ara compartien. Doncs, si aquesta casa la mantenim tal i com era exactament quan hi vivíem amb aquesta altra persona, pot ser que ens quedem com lligats en aquest passat.
Atrapats. Amb una vivència, amb sí, un escenari que si el canviem potser ens ajudarà
exacte,
a oblidar, a passar pàgina.
És com que ens està retenint aquest espai. Això podem parlar-ho en l'espai, però també segurament a nivell emocional doncs, pot passar amb costums que tinguessis amb l'altra persona, no? Si no fas canvis, doncs això ens està retenint i lligant i no deixant-nos avançar. El trobem molt, això jo m'hi trobo molt sovint, doncs amb llars on s'ha produït una mort i es mantenen totes les coses d'aquella persona allà com saps? Que veus que hi ha un tema que no s'ha superat. Això, poden ser moments menys dramàtics, doncs, com un canvi de feina, no?, que diguis, va, doncs vaig a preparar-me una nova taula de treball que representi també, que sigui coherent amb aquestes noves responsabilitats que tindré. I si he de treballar des de casa, doncs vaig a preparar bé aquest nou escenari. Al final el que es tracta és com de fer coherent els canvis que es produeixen i que es traspuin també doncs, a la nostra llar. I aquesta secció de llar saludable hem parlat moltes vegades d'escoltar de forma activa què ens està comunicant casa nostra. Doncs aprofitem també ara aquest inici de curs, que tots venim molt frescos de dir...
Que és com canviar d'escenari també la nostra vida,
exacte,
amb noves situacions, nou curs...
Ens fem com noves...
Nova temporada.
Exacte, nova temporada aquí a la ràdio. Doncs tot plegat aprofitem-ho doncs, per obrir aquesta pàgina en blanc i dir de la casa meva què puc repensar, què m'està donant aquestes senyals que no m'acaben d'agradar i com les puc repensar. I encara una altra cosa és que en aquests moments normalment emocionalment estem doncs això, amb moments molt extrems, molt ple d'expectatives, nervis, no? I no acostumen a ser grans moments per prendre decisions fredes, val? I a vegades jo em trobo molts clients doncs que, ostres, veus que des de fora tan clar que s'estan equivocant, no? I dius, com puc fer que frenis ara un moment, no? I per això també recomanem molt doncs, sempre ajudar-te d'un professional que et pugui assessorar d'una manera freda, que et permeti posar-te un mirall i dir, a veure, potser estàs prenent aquesta decisió perquè t'està pesant, doncs, no sé, aquest passat que tens, o perquè torna la parella aquella que es separava, doncs potser perquè l'odi que ara tens d'aquella persona, doncs no t'està deixant pensar amb claretat i estàs prenent una decisió que potser t'està està perjudicant, no? Així que, ja sigui amb nosaltres, que ens trobareu aquí a l'Iponès, o bé amb qualsevol altre professional de la vostra confiança, però és molt útil deixar-te acompanyar en aquests moments per persones que puguin assessorar.
Doncs sí, ho anirem pensant, aquests canvis emocionals que vagin acompanyats també d'aquest canvi a la nostra llar, que s'adecui en aquest canvi.
Exacte,
nostre.
Exacte, que sigui coherent.
Sí, senyor. Doncs aquesta, moltíssimes gràcies. Seguirem parlant la setmana que ve d'altres coses de la llar, no?
Sí, exacte.
Aquí estarem. Que tinguis molt bona setmana.
Igualment, gràcies, Noemí.
La primera pedra, dissabtes i diumenges amb Noemí Poll.
Parlem d'economia, parlem d'empresa, ho fem de la mà de l'Oriol López Villena, que ell és assessor d'empreses i és autor del llibre Creix i Prospera. Oriol, bon dia, ben retrobat.
Bon dia.
Ja tornem més descansats, però escolta'm, tots tenim com una certa por al que ens depara aquesta nova temporada.
Sí.
I m'agrada molt el teu enfoc perquè has dit, mira, saps com titularem aquesta secció? En temps de crisi, juga l'atac. I m'agrada molt perquè és una manera de positivar la situació, no?
Home, la situació no és positiva i no ho serà. És a dir, tot apunta a una crisi i apunta a una recessió dura, inflació, ja l'estem vivint, recessió, crisi climàtica, tot el que vulguem.
No segueixis que ens posarem a plorar.
Bueno, no, i això és veritat. Sí, d'acord, sí. Però l'altre dia mirava el partit on van eliminar el Rafa Nadal, l'Open Jussa, que és contra el Tiafou.
L'Oriol es nota que és un gran jugador i, a més, seguidor del tenis.
Sí, quarta ronda, imagina't. Això sí que és afició. Llavors, el Tiafou és un jugador que té un primer servei que és molt bo, però té un segon servei que no és gaire res, no? Llavors, en aquell moment pensava en el tenis, sempre el segon servei s'ha entès com un servei per assegurar. Ja que no t'ha entrat el primer, vigila i que el segon t'entri, no? I jo pensava, i si en lloc de fer un segon fes un primer una altra vegada, no? Fes dos primers en lloc d'un primer i un segon. Sorprendria i potser pot perdre el punt igualment, però també pot guanyar-lo. Mm-hmm. I pensava que a l'empresa a vegades ens passa això, és a dir, que seguim fent el que allò sempre ha funcionat i busquem assegurar i protegir els clients i protegir l'equip i protegir l'estalvi, protegir els productes i tot, quan potser hauríem d'estar pensant en atacar i en sorprendre el rival, no? I en sorprendre el mercat.
I en empresa com atacaries?
Jo atacaria per començar fent fora. Fem fora clients, fem fora productes no rendibles, fem fora mercats que no ens interessen, fem fora treballadors que no fan
el que diríem decisions valentes.
Sí, i substituint-los en un moment donat i innovant, és a dir, millorant certs productes. Si per exemple tenim un soci que no sembla convençut en com va l'empresa i en el camí de futur que volem seguir, per què no li hem de comprar la seva participació i quedar-nos nosaltres amb l'empresa? O si veiem fins i tot que és el nostre jefe, que té més ganes de jubilar-se que no pas de continuar, i nosaltres ens veiem amb força. Vull dir, crec que en temps de crisi a vegades és un moment de prendre aquest tipus de decisions fortes. No vull dir sense mirar-les i sense mirar els fets, però precisament mirant els fets.
Està clar que acovardir-nos i la por no ajuda, no suma, no?
No, perquè que la crisi dura, sí, però això no ens ha de desviar del que són els fets. Per tant, el primer que hem de fer és observar bé. Escolta, el que dèiem abans del servei. El primer servei sorprèn, sí. Jo ho he provat jugant a tenis, eh? O sigui, he vingut a la secció, ben fet els deures. I llavors vaig pensar, ja que ho poses la imatge, vaig a fer-ho, no? I he jugat un parell de partits, d'ençà que ho vaig plantejar, i aquest parell de partits he provat de fer, en lloc d'un segon servei,
fer un
primer, no? Els partits els he guanyat, però no té res a veure amb això. Però en realitat el que fas és sorprens. És a dir, el rival no s'espera, jo. S'espera, es posa més endavant perquè espera una pilota més tova, sí, potser liftada, però una mica més tova, més tranquil·la, i en canvi rep un cop fort. Això et fa guanyar punts. No diré sempre en totes les ocasions, però cal intentar sorprendre. Per tant, cal prendre aquestes decisions valentes basades en els fets. Si realment sorprenem i si realment podem guanyar el punt, oblida't de que el que sempre s'ha fet és que sempre hem tractat els clients així, és que sempre hem d'intentar protegir els treballadors, perquè, clar, pobrets, ara... No, pensa en el que és important, pensa en els fets. Si aquest treballador no està funcionant, busca-li una sortida, fins i tot dins de l'empresa, però busca-li una sortida.
si un client...
M'agrada més aquesta paraula, buscar una sortida, perquè també és una manera de reenfocar l'acomiadament pur i dur, sinó que no, potser una altra posició també.
Són coses diverses, són coses diferents, però bueno, també podem parlar de l'acomiadament, ja podem parlar el proper dia.
Exacte, doncs mira, estaria bé. Et convoquem a parlar d'aquest tema.
Vinga,
Oriol, moltíssimes gràcies amb aquesta visió de que el temps de crisi juga l'atac, ens ha agradat la frase. Si voleu seguir l'Oriol, el podeu seguir a Twitter posant simplement Oriol López i et trobaran de seguida.
Exacte.
Molt bé, que tinguis bona setmana.
Igualment.
La primera pedra.
Aquesta temporada hem recuperat la secció Treu la llengua, on volem parlar de temes lingüístics sobre la quotidianitat del català. I avui parlem del doblatge en la nostra llengua, ja que precisament l'estrena més important probablement de la temporada és la gran sèrie que desperta ja passions als Anells de Poder de Baiona. L'han estrenat també en català, a Prime.
Què els hi està dient? No parlo coca de llumí.
No parlo coca de llumí, una de les escenes de la versió doblada, un fet, però, que no és habitual veure aquests doblatges en català de grans estrenes. En Miquel està al capdavant del compte doblatge català, amb més de 30.000 seguidors. Miquel, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ara sentíem el tall, però també dèiem que no és habitual que una gran estrena la puguem sentir en català.
No és habitual, tot i que no és la primera sèrie que fa Amazon, perquè fa uns mesos va fer la de la llista final. Sembla que alguna cosa està canviant i que hi ha coses en marxa, i tant Amazon com a Netflix estan començant a doblar pel·lícules i sèries. En pel·lícules és més habitual, de Metro-Goldwyn-Mayer i de una distribuïdora que es diu Diamond Films. Amazon està traient unes quantes i Netflix està traient pel·lícules infantils que són bàsicament que les fan en basc, que les fan en gallec i les fan també en català.
De fet, el compte, que es descriu com un lloc a les xarxes des d'on es demana a les plataformes poder consumir films i sèries en català fora de la clandestinitat, pagant una quota com tothom. No sé, aquesta és realment la vostra exposició de voluntat, el vostre sentit de ser-hi?
Sí, i quan deia això de fora de la clandestinitat, diguéssim, és perquè fins ara moltes pel·lícules només es podien aconseguir per la via pirata. O sigui, gent que es dedica a gravar pel·lícules de TV3 o gent que es dedica a gravar, per exemple, VHS antics que després no han tingut edició en DVD o en Blu-ray o en 4K, i que l'única manera d'accedir en aquestes versions catalanes perdudes és a través de la pirateria. Llavors, això és molt, molt indigne, diguéssim. Llavors, el que es demana és, al final, això, que estigui present, aquestes versions catalanes estiguin present a les plataformes i que tothom hi pugui accedir de manera fàcil sense haver-se de buscar la vida.
Perquè, recorda'ns-ho, què fa tan necessari poder veure cinema en català?
Doncs el català ha d'estar present en tots els àmbits. Hi ha gent que diu, no, el català... O sigui, el cinema en versió original. I el català a l'escola. Jo crec que no. O sigui, el català ha d'estar present en tots els àmbits i sobretot ha d'estar present en l'oci. Perquè per molts nens, i sobretot penso en els nens, el català és una llengua avorrida, una llengua que no té cap mena de vitalitat, i perquè ho associen a l'escola, i per tant el català és com una llengua avorrida, no? Com el llatí. I per tant és importantíssim que els hi podem dir, no, ei, el català serveix també per llegir manga, per exemple, serveix per anar al cine, hauria de servir per jugar a videojocs, però encara no estem en aquest punt. Per tant, per això és tan important, per penetrar a tot arreu.
Els que ja tenim una edat, ho veiem molt clar amb una sèrie com aquesta.
Havia quedat amb una titi per demà i m'ha aixafat la guitarra.
Mira que t'agrada queixar-te. Per quedar-hi hi ha més dies que llangonisses.
Tots dos tenim uns fills força baliga-balagues, oi?
Ja ho pots ben dir.
Potser és un dels fragments, que de fet el teniu penjat a Twitter, que mostra més aquest gran doblatge que es va fer amb Bola de Drac i que va tenir una gran funció amb tota una generació que va... Perquè en aquell moment només es veia Bola de Drac en català. I per tant, jo crec que recollim fruits encara avui d'aquell doblatge, no?
I la demostració que encara recollim fruits d'aquell doblatge és que les sales que estan projectant la pel·lícula de Bola de Drac ara últimament, doncs estan plenes de gent d'una determinada edat. Tu ja ho deies bé, diguéssim, jo per exemple tinc 37 i sóc d'aquella generació i em sento molt identificat encara amb tot allò, i aquest tall és boníssim perquè em penso que són 15 segons que resumeixen a la perfecció, diguéssim, tota la filosofia de Boladrac, que era introduir paraules, expressions, que tot i que ara les veiem i dius, ostres, que estrany, es van fer molt populars. I el català d'en Vegeta, diguéssim, que deia això, vés a prendre un got de llet calentona, o tenim uns... En fi, aquestes expressions, doncs ara són mítiques i estan ben vistes, o sigui, estan ben recordades.
El primer pas, aquell que va fer de Dallas al doblatge, que va fer que la Sue Ellen se li digués ets un pendó i aquestes coses, vam veure molt evident que el català el teníem mort si no es doblava, no? Però ha passat molt temps, s'han doblat moltíssimes coses, però en quin punt creus i valoraries que estem ara mateix? Hem fet molts passos enrere, com estem?
Hem fet passos enrere perquè hi ha hagut una etapa d'una certa deixadesa o potser el fet de pensar que ja teníem la feina feta, que un cop ja ha superat, diguéssim, l'escull d'ales haver fet Bola de Drac, amb això ja n'hi havia prou, però després te n'adones que, sobretot, jo penso amb el tancament del 3XL, o diguéssim de desinvertir amb el Super 3, de sobte hi va haver tota una generació de nens que ja no veien el Super 3, que tenien altres alternatives, podien anar al Clan o podien anar al Boeing, per tant, ja no hi havia un canal de referència que haguessis de passar per allà i veure-ho en català sí o sí. De sobte ja els nens ja podien anar a altres cadenes i això va fer que molts nens es desconnectessin del català i que després ja ho veiessin com una cosa estranya. I aquí jo aplaudeixo, diguéssim, la iniciativa de TV3 que en principi ara volen refundar el Super 3 i ho faran ara en els propers mesos i que tindrem bones novetats i tant de bo puguem fer un ressorgiment una mica com es va fer en el seu moment amb Bola de Drac.
A més és que tenim molts dobladors catalans.
Clar, i precisament en el cas aquest del Senyor dels Anells que comentàvem, el 90%, per no dir el 95% del repartiment, és exactament el mateix. Vull dir que això, per exemple, els bascos i els gallecs ho tenen més complicat, perquè sí que la veu habitual sempre canvia, però en el nostre cas això jo crec que facilita molt la normalització lingüística, no? Tenir el mateix actor doblant en català i en castellà.
Doncs des d'aquí us agraïm molt aquesta feina que feu a favor d'aquest doblatge en català i que la gent que vulgui seguir-vos, evidentment, ho pot fer. Twitter, no sé si a Instagram també hi sou.
Instagram no, perquè no és un... Però, per exemple, TikTok sí. Uh-huh. TikTok creiem que és un llenguatge diferent, no és el mateix que el Twitter, però sí que es pot penetrar en un tipus de públic diferent, més jove i més... va més directe, és més d'ensenyar talls de vídeo i tot això.
Doncs, com deia, us poden seguir Doblatge en Català a Twitter i a TikTok i, per tant, des d'aquí, moltíssimes gràcies, Miquel. Una abraçada.
Una abraçada.
La primera pedra.
Joan Maria Morros, bon dia.
Bon dia.
Ahir vam fer especial Reina,
sí.
Perquè s'ho
sí.
mereixia, s'ho valia.
Sí.
Però avui parlem d'una sèrie que, escolta, m'agrada sí. molt el personatge d'aquesta dona.
Sí o no?
Molt. No l'he vist encara, però he vist el tràiler i et promet molt.
Sí. T'ho vaig dir, només amb el tràiler sí. quedes...
sí, enamorat.
Sí. I com si engegues un primer capítol, jo m'hi jugaria bastant a que no
ho deixem. Home, no. I està bé que ho diguem, un home i una dona, eh?
Sí.
Perquè podria pensar algú, que això serà per...
No podria, jo no. crec que podria ser amiga meva, no podria ser amiga teva.
I tant, totalment, és ja t'ho no, dic ara.
Doncs,
ja ho és una mica.
Ja ho és una mica. és un dels últims grans descobriments que ha fet Filmin, que és dir, no sé com ho fan, però és que troben joies a tot arreu.
Sí.
Aquesta és una producció de la televisió noruega. Ja hi ha dues temporades de 6 capítols cada una, per tant tenim 12 capítols d'uns 30 minuts cada una. I a més ha tingut tant èxit al seu país que ja l'han renovada per una temporada tercera i la quarta i que evidentment suposo que podrem veure aquí el més aviat possible amb Filmin. Però de moment tenim això, 12 capítols de mitja hora per gaudir de Perni.
Entiendo que ahora mismo estés decepcionada, pero no puedes llamar gilipollas a tu madre. ¿Lo has entendido, Sigrid? ¡Sigrid!
Aquesta és la Henriette Strenstup, espero haver-ho pronunciat bé el nom, que és la que fa de Perni. Ella és una treballadora social a Oslo, està separada, té dues filles, una adolescent, 12, no, adolescent no, ja una mica més grandet, de voltant de 18-19 anys, la gran, i l'altra, la petita, que en deu tenir 13 i 14, que... Déu-n'hi-do, les dues.
Sí.
Déu-n'hi-do, no, no. Les dues. A més, amb el seu marit, que és un drama, perquè, a més, les dues nenes estan com obsessionades amb els... La gran no tant, però la petita així una mica obsessionada amb el seu pare i dona les culpes de tot a la mare, a la Perny. Després tenim el pare d'ella, de la Perny, que és vidu i que també en el primer capítol li diu que li agraden els homes i que n'ha conegut un i que, per tant, doncs surt de l'armari. I ella també el que té és algunes converses telefòniques. Té encara el número de la seva germana, perquè no l'ha donat de baixa. La seva germana es va morir en un accident de trànsit fa més o menys un any, a partir de l'inici de la sèrie, i la truca per telèfon i li explica coses sobre el que li ha passat, etc, 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 d'una manera, diguem-ne, que bastant t'arriba al cor, eh? I també en aquesta casa hi acaba vivint el fill de la seva germana, perquè l'accident de cotxe, el cotxe el portava el pare, s'està en rehabilitació, i a més el nano perquè pugui viure amb algú aquí. És a dir, per tant, tenim tot aquest cosmos. I després la seva feina com a treballadora social de tots els casos que li van arribar a Oslo.
Vida real per la vena, eh?
Sí. És a dir, això podria passar perfectament.
Qualsevol.
I ella, a més, resulta que comença a conèixer un advocat que treballa en els serveis socials i amb qui sembla que li agradaria poder començar alguna cosa, perquè fa 5 anys que s'ha acabat la seva vida sexual, però que està dedicada a intentar refer tot això. Ella és el que enganxa totes aquestes diferents situacions. Però és que és fantàstica. És que tu, quan està contenta, entens que a més, sí, és a dir, després estigui, que la seva filla li digui de tot, doncs que faci aquesta cara, saps, com enfadada, però amb aquest somriure que se li dibuixa. És que aguanta, brut, aguanta a més, molt,
actriu,
però és que ho fa molt bé, com a actriu, com a creadora.
Amb molts moments identificats, sí, perquè tots hem viscut una situació, si fa o no fa, com la d'ella.
I quan necessita estar sola i pensar només en ella, se'n va al graig. És a dir, casa seva té un graig, llavors té el cotxe allà, i ella es tanca dins el cotxe i és quan truca la seva germana, o quan se'n va allà està sola, fins i tot queda amb les seves amigues, se li envia un missatge i diu, escolta, m'ha passat no sé quant dos anys a parlar amb tu, quedem d'aquí mitja hora al graig a casa meva, i llavors van allà i totes dues es posen dins el cotxe. Està molt bé, molt bé.
La recomanem des d'aquí, sí,
molt bé. I esperant que hi hagi la temporada 3 i la temporada 4 i que ens arribin aquí. Perny, de moment 12 capítols de les dues temporades, 30 minuts a Filmin.
Fantàstic.
Molt recomanable. Què et sembla? Hem començat la temporada.
Molt bé.
És a dir, portem 4 seccions, quatre dones.
Sí, amb 4 dones, és veritat. Ja m'agrada. És per compensar tot aquest passat que tenim.
Però és que jo crec que difícilment ara trobarem un personatge com Perny en alguna sèrie, t'ho dic ara.
Sí, doncs des d'aquí, defensors de Perny.
Sí.
Moltíssimes gràcies, Joan Maria. Que tinguis bona setmana.
Igualment, la setmana que ve.
Adéu.
La primera pedra.
Isabel Vinaixa, molt bon dia.
Molt bon dia, Noé. Què tal?
Benvinguda, ben retrobada.
Gràcies.
Amb ganes d'escoltar cançonetes, que sempre ens portes unes versions molt maques.
Gràcies, moltes gràcies. Sí, mira, la setmana passada vam parlar de...
Sí, de Stranger Things, d'aquesta
sèrie. Encara no he començat a veure-ho, eh?
No has començat a veure-ho,
no,
encara?
No, no.
Doncs va començar la feina.
Sembla que trigaré.
No ens vam arribar a convèncer.
No gaire. La veritat.
Però tu ets de mirar sèries?
Sí, que em miro. Sí que em miro. El que passa que miro que no siguin de temporada curta, és a dir, que no tinc que estar molt pendent de la tele. No vull estar pendent de la tele.
Molt
no
sé,
o sigui, prefereixo estar pendent d'altres coses. I m'agraden, les sèries, m'encanten els actors, les músiques, etc. Però no vull estar pendent. Vull dir, em falta aquell... No.
Tu ets de música i la tries bé. Sí,
gràcies. Espero que aquesta tria que he fet avui t'agradi.
Sí. Segur que sí.
Avui he triat un personatge que ara no recordo si ja n'hem parlat, però és que, clar, té una extensa discografia i una extensa vida musical a dalt dels escenaris i és reconegut mundialment, que he pensat, jo crec que no, però, bueno, però com que no repeteixo la cançó, potser repeteixo l'artista. Et diré directament l'artista que penso que estem parlant, que és el gran, et diré el seu nom real, que és el Stephen Hartway Morris. I diràs, qui és aquest home que va néixer el 13 de maig de l'any 50 a Michigan? I jo et diré, és el senyor Stevie Wonder.
Home!
Stevie Wonder. I he triat una cançó que m'agrada molt, però no et posaré l'original, perquè ja saps que jo mai intento posar l'original, et posaré la primera versió, a veure si la reconeixes. Endavant, fem play. Que ens n'anem a l'oeste.
Maquíssima, eh? M'agrada molt aquesta versió. Molt retro, eh?
Molt retro. Et ve?
Ara sí que et ve. Acostat,
exacte, però a l'inici és ben diferent de l'original de Stevie Wonder, cançó de l'any 72 de l'àlbum Talking Book. El que estem parlant és un altre gran, un gran de grans, que és el gran Quincy Jones, que actualment aquest bon home, encara el tenim entre nosaltres, té 89 anys, eh? Vull dir que aquest home...
I encara va actuant?
Sí, encara va fent coses,
de trompeta,
piano,
eh?
És un cantautor boníssim. I m'ha fet molta gràcia perquè, evidentment, el Stevie Wonder és un gran d'ells, però aquest senyor la va versionar l'any següent, és a dir, l'any 73, eh? Tot i que l'original és de l'Stevie Wonder. La deixem sonar una mica més o vols que posem la segona?
Va, posem la segona.
Doncs vinga, fem play amb la segona, sisplau. I és més reconeguda. Aquest moviment, eh?
Sí, a més és que ja et dic, és molt dels anys 70, això.
Molt. Falta la bola. Ai, la meva bola de discoteca.
El tema és molt bo.
És boníssim. És d'aquells temes que te'l poses tant l'original de l'Stevie, que el recomano que us el torneu a recordar. Et posa les piles i et posaries a ballar com una boja.
Ja et veig, m'encanta.
Aquesta que estem escoltant és una versió d'un DJ francès, productor i influencer que fa covers meravellosos de cançons deep house, de pop, d'indie, que es fa dir Jan Muller, que també us el recomano molt que el busqueu perquè té el seu toc així més actual i realment val molt la pena escoltar-lo. I com sempre, acabarem la secció del Fem Play amb la versió que diguem que jo he trobat més versionada, que és la veu d'una noia que es fa dir Veil, V-E-I-L, però que es diu Txell Prada amb l'Albert Solà. Són d'aquí de Barcelona i fan uns covers tan melancòlics i tan, que em trencaré, tan bonics, que la trobo super, super maca i elegant per acabar. Què et sembla?
Vols em que la sembla posem? Fantàstic.
Sí, doncs fem play per tercer cop. Davant, és una veu. Sí. Writings on the wall. Very superstitious. Letters about to fall. 13-month-old baby. Broke the looking glass.
Sense paraules.
És que no cal dir res.
No, doncs jo crec que és la millor manera d'acabar aquest programa d'avui, 11 de setembre. Per tant,
bona diada. Eh? Bona diada a tothom.
Sí, senyor, adéu-siau.
Adéu. Adéu.